Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Compromès. Des de l'acció que brolla de l'observació i el pensament reflexiu. Amb la paraula sempre, la llengua, el català. Guerriller de la llengua li agrada definir-se. La creativitat per la fidelitat al país. El testimoni i l'obra són monumentals, amb la constància d'una vida sencera. Hem de donar-li les gràcies i sentir-nos en alumnes. Aprendre. Aprendre'n. Avui al divan un gran autor vocacional de la literatura catalana que ha compaginat la docència amb una intensa feina de producció de literatura majoritària que inclou la narrativa per a persones adultes i especialment la infantil i la juvenil, l'assaig, el teatre, la poesia, les memòries, els articles i les conferències, i encara podríem afegir-hi els pròlegs i els pregons. Filòleg, docent, traductor, dibuixant i, sobretot, escriptor. Essencialment, un home de lletres. Més de 300 títols, optimista sempre i molt humà. Diu que escriu per divertir-se i divertir. Avui al divan som a Balaguer, al Museu de la Noguera. Feliços de poder conversar amb una persona a qui admirem, una persona jove de 100 anys de vida, amb l'honor de conversar-hi, també en homenatge. Senyor Josep Vallverdú i Aixalà, gràcies per rebre'ns i ser avui al divan de Catalunya Ràdio.
Encantat.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
En el moment que som, ja s'ha acabat oficialment aquest any Vallverdú. Com s'ha sentit? Com li ha anat?
Ha estat una experiència molt rodona, perquè d'una banda hi ha la fatiga, és un any fatigós, sobretot per una persona doncs, ja d'edat, però al mateix temps molt ric d'experiències humanes. És a dir, jo el que m'enduria és l'efecte que he trobat a tot arreu. És a dir, la gent venia, que li xingueixes un llibre, venia a saludar-te, o simplement em mirava contenta que hi fossis, a tot arreu, a pobles petits, a pobles grans, amb institucions. O sigui que ha estat una sorpresa per a mi, perquè home, tens tendència a pensar que ara ja és esquerpa. No, no, tothom estava absolutament convençut que allò era positiu. Alguns perquè havien llegit llibres, altres perquè eren d'infants ho havien fet, alguns perquè n'havien sentit a parlar, altres perquè eren amics d'amics meus. I com que quan he anat als llocs, jo he residit en 6 llocs diferents a Catalunya, i en llocs no me n'he anat de pressa i corrents amb el coentre cames. Els 6 llocs m'han fet fill adoptiu, tots, excepte Lleida, que m'ha hagut de fer fill predilecte, perquè hi vaig néixer.
L'efecte el que subratlla, l'efecte és essencial a la seva vida? Vostè, que té 100 anys de joventut, com ha aconseguit arribar-hi? Per l'efecte?
Jo crec que sí, que he donat bastant i naturalment he recollit bastant. Tothom té experiències negatives, experiències desagradables, però si passes ràpidament una cortina per sobre, tornes a trobar l'aspecte positiu de la qüestió.
És a dir, ara que llegim tantes coses de psicologia positiva, si vostè hagués de dir què ha estat l'eix que li ha permès, que avui el veiem amb aquests 100 anys, que ha entrat aquí aquesta, a la biblioteca del Museu de la Noguera, bum, 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 més de pressa que nosaltres, diu, no s'ha entretingut amb les coses negatives de la vida i l'ha enfocada sempre a la vessant positiva.
Sí, però no he estat sempre actiu, i això és molt important.
Actiu, 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 què vol dir actiu?
No paro mai, encara ara. És a dir, quan deixo de llegir, o em poso a escriure, o em poso a veure si alguna cosa es pot aprofitar de la televisió, o em poso a dibuixar, o em poso a repassar coses, o a fer alguna cosa manual.
I el repte? Té reptes encara a la vida, vostè?
Tota cosa és un repte. La persona que ve pel carrer i no, de moment no sap, no recorda si la coneixes o no, i et saluda, i dius, ei, perdona, no, perdona. Sí, és que escolta, i aleshores comences a... Tot és una història, tot és una història.
I com encara ara, el dia a dia, té 100 anys de vida, pensa en el que farà avui, el mes que ve, l'any vinent, té projectes engegats?
No. A veure, sempre hi ha alguna cosa, com les budistes, sempre hi ha alguna cosa embastada. Jo ara he descobert que tenia per dins de l'ordinador, un arxiu, he descobert un quadern de Balaguer començat, quasi un dietari, que l'havia començat i va arribar l'any 19 i es va quedar parat. I va veure que tinc 75 pàgines a un sol espai.
A un sol espai?
A un sol espai.
Déu-n'hi-do.
Ah, i surt l'any 19 i encara em pot explicar moltes coses, però no són les memòries, són com si fes articles. Jo ara deixaré de fer articles a la premsa, ho he decidit, això, tant la digital com l'escrita. Articles a la premsa, no.
Per què no?
Prou, ja estic cansat de fer articles a la premsa. Ara em faré un dietari amb articles per a mi, allò que havia de publicar al diari. Per exemple, hi haurà un científic francès que ha decidit finalment que Déu existeix. Però a veure quin Déu existeix. Diu que l'univers, amb la seva complexitat i la seva magnitud i la seva creixença infinita, no pot ser produït si no és per una ment que sap totes les matemàtiques possibles i imaginables.
Uh-huh.
I aquesta persona és un Déu. Ell no és un Déu de la Bíblia. Aleshores, ha sortit aquest senyor després de tants ateismes on hi havia. És una forma de deificar la creació. Pues és un tema molt interessant, aquest.
Permeti'm un momentet, perquè ara, arran de que vostè diu això de Déu, vostè m'està parlant del llibre de Michel Yves Bolliure.
Oui.
Très bien. Déu, la ciència, les proves, és a dir, la manera en què acaba demostrant que no és possible que Déu no existeixi.
No és possible que un Big Bang hagués sortit tot això tan complex. Això està ordenat, ja s'està ordenat per algú que sap totes les matemàtiques possibles i per a bé.
I vostè creu en Déu?
No tinc necessitat de creure, puc creure en un ésser superior. Jo el que no crec és amb la transcendència, és a dir, amb la resurrecció dels morts. Per tant, malament, eh?
Malament.
Em diran que sóc un ateu, si no crec en la resurrecció dels morts.
Només és una mica escèptic, no? Diríem, pot... Sí. Llavors, què pensa que fem a la vida? Quin sentit té la vida o quin sentit li ha atorgat vostè?
Si tu tens al final la sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. José Manrique ho va dir molt bé, hi ha tres vides. La vida de la glòria, que és quan se veuen a Déu, la vida terrenal, que s'acaba amb la mort, i la vida de la fama, és a dir, el bon record que deixes. Amb la gent. Pots recordar que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
Vostè en alguna ocasió li he sentit que li agradaria que el recordessin com una bona persona, però això és molt poc per definir-se. Què li sembla que és el millor que ha fet vostè al llarg de la vida?
Doncs no portar massa a la contrària.
No portar massa a la contrària?
No.
Perquè a vostè no li agraden les discussions.
No, no discuteixo mai. Sóc un verit perfecte.
I això és el millor que ha fet?
No, però...
No, digui-m'ho.
És una bona fórmula per anar pel món.
No, però si se m'està aquí, aniríem escapant,
no, no,
eh?
No, 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 no estic escapant. Suposem que sóc en un lloc i allí hi ha una discussió entre dos bàndols. No hi intervinc, generalment. Diguem, sembla que tu tens una mica de raó i tu també una altra mica. I s'acaba. És veritat, a més.
Vostè és un home de pau.
Sí.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
15a temporada.
El valor de la conversa.
Josep Vallverdú ens ha triat aquest concert per a violí en re major de Beethoven. Per què? Què li recorda? Què el fa sentir?
A mi m'agrada molt. És una peça que de vegades alguns crítics han dit que era massa efectista. Però jo em sembla que és una peça molt ben construïda i no entenc de música. Però a mi em complau la totalitat del concert.
Vostè escriu amb música de fons?
De vegades sí, però sempre amb música instrumental, mai coral.
Música clàssica?
Sí. Sí, jo soc dels clàssics, amb literatura i amb músic.
Vostè és un clàssic.
Jo, no ho sé, però jo Bach, Beethoven i Mozart. I després, doncs, Corelli i molts altres, eh?
A la vida ara, què l'inquieta?
La intel·ligència artificial.
I com se la mira?
Molt malament.
Per què?
Perquè és excessiva, perquè és capaç d'alimentar-se ella mateixa. M'han provat 3 corporacions americanes de parar les màquines i resulta que les seguien parades, però van descobrir que continuaven alimentant-se. És a dir, adquirien més possibilitats. Jo vaig fer la prova amb una noia que tenia entrada a la intel·ligència artificial, el clic que fos. I li vaig dir, a veure, fes-li fer un article firmat per mi sobre la vinya i el vi, un article curt, un foli. I la màquina va, perdó, el telèfon mòbil va trigar 8 segons a posar-se a treballar. I aleshores, un català perfecte, va fer un article amb els meus girs sintàctics, amb paraules que ho sé jo. I em vaig quedar amb una esfera de farina.
El va suplantar. Vostè no l'ha fet mai, aquell article, però, en canvi, hauria de ser un GPT, havia pogut veure tot el que estava publicat de vostè i agafar-li l'essència i construir una cosa nova. En realitat, recrear.
Suposo. Aleshores, perquè cal fer un examen, si te'l fan.
En realitat, diríem, el perill és que la intel·ligència artificial pot prendre decisions?
Ah, penso que sí. Recordeu la guàrdia de l'espai? I quan la màquina diu que no li va la gana de treballar, s'ha acabat la ronda.
Clar, i allò era, diríem...
És un perill, però potser es podrà dominar, no ho sé.
Això l'inquieta. Sí. I què l'empeny, què l'il·lusiona del món ara?
Bé, hi ha una altra cosa que m'inquieta.
A veure.
I és la poca empatia que hi ha moltes vegades entre les persones. És a dir, les persones no connecten tant com abans, possiblement perquè es distreuen amb el telèfon mòbil o per moltes altres, però no cohabiten tant com abans. Això em preocupa bastant. La gent ha d'estar més en contacte.
Clar, vostè parla de la presencialitat,
de
tocar-se, no?
De l'efecte.
De l'efecte.
O de la companyia.
Ah, no, els especialistes, precisament, amb el món digital, penso en alguns psicòlegs, diuen que aquesta connexió suposada digital, quan ja arriba a ser una sobreconnexió, acaba provocant una solitud enorme, un aïllament enorme. Vostè té telèfon mòbil, però.
Sí.
El fa servir gaire?
Molt poc.
Per què?
Jo envio whatsapps i envio algun dibuix i el faig servir per telefonar. Però moltes coses feu ser fer, igual que amb l'ordinador. Penseu que jo vaig entrar a l'ordinador l'any 1999. Vaig adquirir el primer ordinador. I que em van dir, això s'engega i això s'apaga. I no vendien res més. I després he hagut d'anar prenent les coses. No he fet cap curs d'aquestes coses. O sigui, jo estic amb l'ordinador, envio missatges, vull dir, envio correus electrònics, res més.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
Gershwin i la rapsòdia en blu. Què li suggereix? Perquè ens l'ha triat, senyor Vallverdú?
Bé, Gershwin, això m'agrada tot ella. Concerts de piano, els altres concerts. Si m'hi diu Gershwin, em poso a escoltar-lo de seguida. M'atreu perquè, a més, és una forma de jazz molt senyora. El jazz lent i el jazz sinfònic a mi m'agrada molt. Perquè més enllà del jazz, ja no... Més ensany, ja m'agrada gaire. Per exemple, la música rock no m'agrada.
No ha ballat mai el rock, vostè?
No he ballat mai res. Me l'han fet a ballar, però no sé ballar ni sardana.
Sant Martí del Canigó, Pau Casals, Catalunya. Com analitza ara la situació, senyor Vallverdú?
El Canigó de Catalunya, el recordo el Casals. No, el Casals era un gran personatge. Potser l'exemple més bo que es va donar va ser el del seu patriotisme, vull dir, la seva declaració de català davant del món. En uns moments li convenia molt, això.
L'ha amacat, l'home? Sí.
Sí, tot era l'ONU i així. Casals és un personatge important. Els catalans universals, que són bastants, per això, i els que en sortiran encara. La situació del català en el món, del català de Catalunya, però sembla un moment crucial. Jo no crec que hi hagi tanta perspectiva positiva com sembla, en el sentit que el govern espanyol sempre serà el govern espanyol, tingui el favor que tingui. I aleshores aquests anuncis del moviment d'independència gairebé immediat els trobo massa optimistes. Potser s'ha d'anar més a poc, no ho sabria dir. La meva posició és absolutament independentisme, evidentment, ho he estat tota la vida. He publicat en un llibre a València titulat La llengua viscuda. És molt interessant perquè és molt amè, a més, la gent. És un llibre dels que saben on més, aquest. La llengua viscuda. És un llibre de 170 planes, 200, en què només són les anècdotes meves des dels 4 anys en contacte amb la llengua. Les fi viscut.
Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Agafo la llengua viscuda el 14 d'abril de 1931 i escriu Josep Vallverdó. El 14 d'abril de 1931 jo renejava als 8 anys d'edat. La meva còrpora es recobria d'una lleugera capa de greix que m'arrodonia les faccions i em presentava al món amb un aspecte més corpulent que no corresponia al meu esquelet. Era un xiquet cooperatiu de natural, però també obedient per un elemental sentiment d'autoprotecció i necessitat d'espai íntim, característica que no ha variat. Obrant tot hora dòcilment, m'estalviava renys, problemes, especialment controvèrsies domèstiques. He defugit sempre les discussions, els diàlegs allargats. M'agradaven les estones de soledat, que omplia llegint, dibuixant, retallant, construint-me joguines, de sobrepuig. Del col·legi arribaven setmanalment unes prometedores bones notes. Notes escrites en castellà, la llengua de les escoles, en el meu cas particular dels germans maristes de Lleida, la ciutat on vaig néixer. I després ens parla del pare i ens parla del rei Alfons XIII.
No es troben persones avui dia que hagin vist el rei Alfons XIII marxant.
No.
O per la proclamació de la República. A vegades no sé prendre perspectiva, eh? Em poso a parlar amb algú i dic, però si aquesta persona va néixer l'any 60 i tant, no. Als 60 i tants jo havia passat totes les trifulgues del món amb la postguerra. I aleshores em trobes que no. Ets una persona gairebé d'una altra època, una altra època, és tot això.
Vostè ha estat i és un activista cultural, un guerriller de la llengua.
M'agrada dir activista cultural, sí, o agent cultural. Perquè tot arreu, una funció que he fet és aquesta. Jo vaig viure a Sant Feliu de Guíxols, es començava a despertar la ciutat després de la immediata postguerra i va intervenir de seguida en tot això que em pugui ser culturalment útil a la comunitat, pensar en la comunitat.
Que, per cert, també l'han fet de fill adoptiu de Sant Feliu de Guíxols.
I ha estat amb un esplendor extraordinari, perquè penseu que allà sí que me'n vaig anar l'any 56. El 56 vaig sortir de Sant Feliu. I he anat alguna altra vegada més, però ara els fills i els nens dels que han desaparegut ja de la meva època, em recordo bé.
Entre la decepció i l'esperança pel que fa al català, decepció, esperança, vostè on se situa?
O em situa en una situació de guerriller, almenys s'ha de guanyar la batalla del català. I només es guanyarà si parlem català sempre.
Ho fa vostè?
Sí, sí, jo parlo català. I si vol com bé, llavors sedueixo, no sé.
I però hem anat endavant o hem anat endarrere? Vostè que defensava que s'havia de poder utilitzar en totes les situacions, en tots els registres.
Bé, però això depèn de la població. La població, la més jove, no té el sentit de supervivència, de necessitat de supervivència que teníem nosaltres. He trobat joves, allò que se'n diu, suficientment preparats perquè ens entenguem, capacitats, inclús amb càrrecs directius. Joves que parlen i escriuen perfectament el català, el castellà i l'anglès, però no donen preponderància o preferència al català. És igual. És una llengua instrumental. Les llengües no poden ser només instrumentals, han de ser sentides.
Vostè va donar un suport a Esquerra Republicana per la seva convicció independentista. Durant molt de temps, però, va tenir com un perfil, diríem, convergent per l'amistat també personal amb Jordi Pujol. I ara on se situa políticament?
Políticament? Amb un independentisme, el que sigui.
Veu possible que Catalunya sigui independent?
Oh, si no, no perdia el temps pensant-hi. Les independències, aquests optimistes, no saben que el Quebec fa 70 anys que està demanant la independència i perden sempre per un parell de vots. Aquí tenim un 48% de gent que potser podria ser independent, potser menys, eh? Doncs així s'ha de guanyar la batalla a poc a poc. Però em fa l'efecte que la joventut, i els més joves, jo no hi penso en tot això. I per tant hi ha d'haver unes campanyes que els hi facin pensar.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui al Divan a Catalunya Ràdio parlem amb Josep Vallverdú. 100 anys d'idees clares. Vostè va néixer a Lleida el juliol del 23 en un entresol petitíssim. Diríem, després van traslladar-se als afores de Lleida, on més endavant es va edificar l'Escola del Treball, més endavant a la Rambla de Ferran. Lleida què és per vostè?
Lleida és allò com vaig néixer, però el fet que jo hagi viscut a 100 llocs diferents a Catalunya ha fet perdre l'encantament sobre Lleida. És a dir, Lleida no és la ciutat estimada, estimadíssima. És la ciutat on vaig néixer, la ciutat que desitjaria que estigués més completa. Jo quan es va crear l'Orquestra Simfònica de Lleida i es va fer universitat vaig pensar, ja tenim una ciutat europea, però ha de madurar més, ha de fer les coses més ben fetes. En aquest moment Lleida està bastant apagada. No vull dir que no hi hagi activitats culturals ben bones, però són activitats culturals que no corresponen al conjunt. No se sent una orquestra simfònica, se senten solos. Cercle artístic per una banda, doncs un òmnium cultural per l'altra, que té molts socis de Lleida, per cert. Hi ha gent d'aquesta que va treballant, però ni el comerç, ni l'urbanisme, ni res. Lleida és una ciutat que ha perdut bastant. Si la comparem, per exemple, amb Girona. Girona ha sabut fer molt bé les coses, eh? A Lleida encara falta netejar el nucli vell de la ciutat, falta fer moltes coses. Jo no soc política, però...
Li hauria agradat dedicar-se a la política?
No, de cap manera.
De cap manera?
De cap manera.
Vostè és escriptor vocacional.
I a mi m'havien proposat ser dado i no sé quantes coses i més.
I ha anat dient que no?
No, que no, però educadament. No, és que no és el meu camp, aquest, no, perdoneu.
Quin record té de l'ambient familiar, vostè?
Excel·lent. Jo tenia un pare i una mare, vagin morir joves els dos, la mare va morir als 44 anys, que és una edat escandalosament jove, i el pare als 59. Aleshores, jo soc un orfe de llarga durada, i com que he viscut tants anys, he estat tants anys sense pare i mare, que els lloro molt i els poemes surten sovint, el pare i la mare.
A la mare la va dibuixar un cop havia mort, no?
Sí, perquè no teníem càmera fotogràfica, i jo volia conservar el record de la mare, per tant... A vegades la família diu, però escolta, quin estómac tenies? Home, quin estómac tenies? La mare m'ho tallada allà al llit i em vaig tancar amb ella. I aquelles dues hores van ser un diàleg fantàstic. La vaig dibuixar molt bé.
De Lleida em van marxar perquè queien les bombes.
Sí, queien les bombes l'any 37. Teníem a casa amagat el padrí, que era carlí, i l'havien detingut, però el meu pare no sé com no el va poder treure de la presó. Era el moment que els mataven sense judici, eh? I el va poder treure, el vam tenir amagat i nosaltres tots vam marxar l'any 39 o l'any 38. Estava a punt de... Penso que el filicrista era a Fraga, vull dir, com un sol. I les bombes ja queien i la meva mare estava malalta del fetge, ja, va dir, escolta, fugim. Vam agafar un taxi gran i ens vam refugiar amb Penurgell, amb cases dels parents. Jo dic que érem uns refugiats sense casa, però sortosament, quan ets refugiat a casa dels parents, al camp, on sempre hi ha menjar, nosaltres no vam passar la gana que passava el tegent, vam estar refugiats còmodament. Després vam anar a Barcelona i llavors l'any 40 el pare va trobar feina ja i jo vaig aprofitar per anar a la universitat, fer el servei militar i fins a l'any 50.
Abans d'això i de l'any 40, és clar, vostè cantava amb una altra lletra l'himne de Riego, que ho sé.
Sí.
Què cantava?
Això per això era correre, hi havia unes postals i tot que ho farien. Si el rei no vol corona li donem. Que vingui a Barcelona i el coll li tallarem.
Sí, això com qui fa... No, o potser ara l'haurien jutjat, per dir aquestes coses.
Sí, possiblement.
Hauria anat a la presó, potser.
Potser n'hauria fet un rap.
Si el rei vol corona, corona li donem. Que vingui a Barcelona i el coll li tallarem.
A Barcelona vostè hi va anar l'any 40. Què va representar per vostè anar a l'edifici històric, al pati de lletres, encara el deu recordar, no?
Oh, bé, és que jo era un nen de províncies, un nen llest de províncies, però aquest llestet de províncies a Barcelona no brillava, perquè els meus companys eren tan llestos com jo, o aproximadament, però a més tenien més vida social. Eh? És a dir, jo tenia quan deixembles que eren de família burgesa, vaig anar a l'Institut d'Anen d'Espelayo, la qual cosa vol dir que érem dels barris de per dalt, eh? Via Augusta, Campdamunt de Balmes, allò, aquella gent que venien doncs eren fills de fabricants, fills d'industrials, fills d'intel·lectuals o notaris, i per consegüent eren uns nois que havien, que tenien greix al Liceu, per exemple, no? O que tenien una vida social d'un cert nivell que jo no havia conegut, perquè jo venia de la burgesia baixa de Lleida. I aleshores em vaig desvetllar més amb ells. Eh? Quan deixem els meus com Jordi Carbonell, o com Miquel de Palol, no Miquel, Pere de Palol, el pare del Miquel. I gent d'aquesta doncs, em van ajudar a desvetllar-me més.
A desvetllar-se, Déu, eh? I treballava, havia de treballar, podia treballar alhora?
A veure, jo estudiava, jo el que havia de fer era estudiar. Durant la carrera vaig estudiar a fons. Vaig estudiar a fons perquè la meva tendència era estudiar. Havia estat sempre un bon estudiant. Ja. No és per presumir, però treia bones notes. Ara, una característica meva també. Els baristes, per exemple, ara parlo dels baristes que ens feien repassos a batxillerat.
Sí.
Aquesta gent tenia la dèria de fer cada setmana un rànquing de veure quins eren els alumnes que havien tret més bones notes. Jo estava sempre entre els quatre primers i mai vaig fer un sprint per ser el primer. No volia ser el primer. És que ho relativitzava. És a dir, érem 45 a la classe. Si de 45 jo estava entre els quatre primers...
Ja n'hi havia prou.
Ja n'hi havia prou. Alguna setmana, per xamba, era el primer. Però, en canvi, els altres tres eren patètics.
De competitius.
Gràcies, cosa, eh? Molt millor.
Això té a veure amb el seu caràcter, no? Que diu, clar, jo no vull discutir, per tant, jo vull estar en un lloc amb bo que hi arribi còmodament, però no hi vull perdre l'alè. I va anar a fer de professor després. No, em sembla que no li agradava gaire fer de professor.
La veritat és que jo, així com em vaig casar amb una dona, que ho deixem la meva, la Isabel Berfé, que va ser una gran pedagoga, de la mia, de la Marta Bata, però ella havia estudiat amb l'Encarna, amb l'Elisandre Galí, Jaume Vicenç Vives, que tenia 20 anys aleshores, i l'Encarna Sabella em demana tota aquesta gent, eh? I ella estava imbuïda d'aquest llibre, però el que hi va a prop de Lleida va fundar una escola molt bona, que encara existe. Jo no, pedagogia no. Però, clar, com que sóc un orador, és a dir, sóc un conferenciant, jo sí que he anat a la universitat anglesa, hauria estat un teacher, no un tutor. Tutor no volia saber res. Jo feia la classe amb una puntualitat extrema, molt ben feta, molt ben preparada.
No li acabava d'agradar la relació amb els alumnes?
Jo no sabia quin problema tenia l'alumne a casa, que potser s'hauria de saber això.
Potser és una altra manera també d'enfocar-ho, no? Perquè llavors es pot anar més a la persona i no tant als coneixements.
Parleu amb la Carme, que havia estat deixable meva.
Parla de la Carme Vidal, de la comissària.
Sí, sí.
D'aquest any, Vallverdú.
Bueno, ella la vaig tenir que devia tenir 16 anys, per exemple, vull dir, els últims cursos. I jo, doncs, feia un sistema més o menys socràtic, explicava la meitat del tema, i l'altra meitat s'havien d'espavilar ells.
Ah, sí, perquè el que vostè feia és que els alumnes s'espavilessin, és a dir, muntava un debat, però això és una magnífica manera d'aprendre.
Clar.
Avui som al divan amb en Josep Vallverdú.
Al divan amb Sílvia Còpolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
El veig volant, eh? Aquí amb Eduard Grech, no?
És la millor cançó del món.
La cançó de Sol Veig, per què li agrada tant?
M'agrada molt.
L'emociona, eh?
Sí. És una cosa extremadament romàntica.
M'ha parlat de la Isabel, la seva primera muller. Com era la Isabel?
Era un caràcter. era una dona molt dolça, molt suau, molt ferma, molt catalana, i a més va demostrar tota la seva vàlua amb l'educació del fill. Nosaltres vam tenir un únic fill amb menys validesa psíquica, però que havia estat una dissort absoluta si ella no s'hagués emprès de redreçar algú. Va ser ella que va fer un home que ara té 71 anys, ell té curiositat per tot, descriu i parla, etcètera, etcètera, però ha d'haver acompanyat perquè és molt innocent. Però ella va ser la que el va, jo no hauria tingut tanta força d'augmentar tot ella. No li van ser a música.
Ho diu amb admiració, eh?
Ara jo... És bon.
Admiració.
Estupenda. El que passa és que, esclar, jo no sé, ja va morir gran, 88 anys, però potser li puguin viure més.
I l'Eloi, el seu fill, com està ara?
Està molt bé, a mi vaig parlar. El veig poc, eh? Ho fem expressament. Ell ha d'estar en el seu centre. O sigui, ha de venir poc, perquè abans se'n marava si venia, i diuen, ai, és que no ve, que no ve, doncs ara no ve, no ve, que sé mai. Jo el veig dues o tres vegades l'any.
I però?
Sí, per Nadal. El veig. Ara, li escric un text, o conte o anècdota cada setmana. Allí li passen de l'ordinador a paper i li donen. I després ho comenta, em telefonem. Li telefonem dues vegades a la setmana i aquesta li escric. Telefonem el dimecres i el diumenge. I el divendres li envio un text. I això fa temps, fa anys que dura.
Per vostè...
Per Nadal bé, per Nadal bé, dos dies, sí.
Per vostè, diríem, estar tan ferm, continuar amb vida, també és una manera de poder estar vetllant per al seu fill, Eloi?
Sí, perquè és que quan va morir la Isabel, ho vaig dir, ara està sol, només tens l'Eloi. L'Eloi està per cert que hi ha un organisme molt bo, que és Aspros. I Aspros té dues fundacions, una de gestió i una altra de... pels jubilats, diguem-ne, pels més grans. Ja està ja a la fundació dels més grans. Per tant, estan previst tot per testament i per compromisos que en el moment que jo defalleixi mentalment o mori, la pàtria potestat no se la queda la meva dona actual. Va a la fundació. És a dir, dependrà de la fundació.
Hem parlat abans de la Isabel i ara s'ha referit a la seva dona actual, que ha dit vostè, l'Antonieta, que avui ja l'hem vist entrar. Això d'una història d'amor, una seixantena de cartes i casar-se als 89 anys, em té el cor robat.
La seixantena de cartes és la preocupació del Puyol.
La compartim. Que li va enviar vostè per conversa.
Té 62 cartes, té de bo. Ah, però sí, anem segell, perquè l'Antonieta no tenia ordinador. A veure, l'Antonieta la coneixia feia 50 anys, la veritat és aquesta. Jo vaig venir a Balaguer una primera vegada a l'Institut Laboral de professor. Aleshores vaig conèixer el marit de l'Antonieta, que era un advocat, gestor cultural també i catalanista, pensava fer l'any 56, això, I ja venia recomanat pel Pep Espar i pel Jordi Pujol. Tant ja l'havia venia bé. I aquest noi estava a punt de casar-se amb l'Antonieta. La coneixem des d'aleshores. Era molt amiga de l'Isabel i molt amiga meva de sempre. Quan va morir el seu primer marit, l'Antonieta la vam tenir, l'Isabel i jo, un mes a casa, un mes. Això vol dir que és una amiga íntima de sempre. Però era una amiga i jo no sabia com respondria. I aleshores jo li vaig parlar a veure si de les viduetats en podíem fer amb el temps, una convivència, vull dir que s'ho havia de pensar. Molt bé. Aleshores vaig començar a fer cartes perquè ella se'n va anar a Barcelona i era l'espuga de Francolí.
Havia enviudat de Joan Oró.
Ella havia enviudat de Joan Oró, però ja feia 10 anys que enviudat.
Havia enviudat. I ella...
Era company meu, d'estudis.
D'entrada no va dir que sí, doncs.
No va dir que sí ni va dir que no, va dir que s'ho havia de pensar. I s'ho havia de pensar a fer patir una mica perquè podia dir que no.
I per tant les cartes eren perquè...
Les cartes d'un senyor corrent, amoroses, són sempre estupendes. Les cartes d'un escriptor amb ganes, doncs són molt més intenses. Ella diu que sí, que li van causar un efecte molt bo. Jo crec que per dir ja estava convençuda. Les cartes feien el seu efecte, evidentment, eren molt divertides. A més, ara que sempre les rellegeixo, estan molt bé.
I vostè està enamorat, ara?
Sí. És un cascabell, per començar. És un bon humor extraordinari. Segur, de moltes condicions, a veure, domèstiques, per dir-ho així, el regiment d'una casa el pot bé. També dues persones soles no té tanta dificultat o no té tanta complexitat. l'Eloi he procurat que ella no se n'hagués de preocupar mai. Estem molt bé aquí, ella, amb l'Eloi i la parelleta.
La parelleta.
La parelleta.
I vostè és feliç, ara?
Oh, sí.
Però vostè és feliç per una actitud vital seva?
Suposo que és una cosa congènita, la tendència a l'equilibri en mi.
Vostè és una persona equilibrada.
Tinc tendència a l'equilibri.
El busca, l'equilibri.
Esclar, perquè si no t'enfonses...
Com l'aconsegueix, aquest equilibri?
No sé.
Perquè mindfulness, de ioga, aquestes coses, no. Va caminar pel bosc?
Sí, perdó, camino bastant. Eh? Camino bastant perquè ara l'activitat que em demanen els metges i el massagista meu és que camini. És el més que puc fer. Si faig una mica de gimnàsia sueca, és poca cosa.
I quants quilòmetres camina cada dia?
És un quilòmetre i mig o dos.
Josep Vallverdú, al divan.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Les variacions Goldberg de Bach se'ns enduen, eh?
Sí.
Què el fan sentir?
La plenitud. Bach és tota la música.
Quines persones han estat clau a la seva vida?
A veure, el meu pare, sí, molt. El meu pare era un comerciant amb pocs estudis, però molta lectura. I a més, molts anys al taulell. El taulell ensenya molt. Per tant, era un home pont. Enllaçava immediatament amb la gent, li agradava que li presentessin persones. Jo sóc un home castell.
Què vol dir un home castell?
Una persona que és molt individualista... En una reunió no demano mai que em presentin aquella persona, però ho va fer altra, no? No em preocupa, això, no.
Josep Vallverdú avui és al divan i fem com una volta per la seva vida i per qüestions que ara li puguin interessar. La sostenibilitat, a vostè, li diu alguna cosa?
Sostenibilitat? Però en quin sentit?
Econòmica, social, mediambiental...
Mediambiental, sí. Sí. Social també, és a dir... La societat, com més cohesionada sigui, millor. I com més variada al mateix temps sigui, també. Sí, la societat ha de ser molt variada, però ha de tenir cohesió amb uns temes bàsics. La convivència, el progrés, l'urbanisme, la neteja del mig ambient. Això del medi ambient sí que em té preocupat.
Les guerres, per esmentar les que culturalment més ens toquen, Israel, Hamas, Palestina, Rússia, Ucraïna...
Són unes bestieses absolutes.
Vostè creu en el ser humà?
Jo crec que el ser humà pot ser molt millorable, vull dir, cadascú pot ser millorable. Si tots volguessin ser millors, cadascú, doncs mira, milloraria tot.
I quina opinió té del feminisme?
Del feminisme? És que no sé el que és el feminisme. És a dir, que hi ha un moviment en què les dones diu que han de tenir més protagonisme perquè durant la història no l'han tingut. Naturalment que sí. Que ho estan aconseguint? Em penso que sí, eh? I per tant s'hauria d'arribar a un equilibri perfecte. Jo no m'he esperat mai perquè diu que volen que una companyia hi hagi d'haver els marcs dirigents, els quadres dirigents, tants homes com dones. Em sembla un absurd que es vulgui fer a la força, això. Si en una companyia hi ha 70 dones que valen més que els 30 homes restants, fantàstic. Si hi ha 60 homes que valen més que les 40 dones restants, fantàstic també. Es vulgui fer a la força la igualtat, no té cap mena de sentit. Mentre es vagi avançant, mentre es vagi progressant en el sentit de la igualtat, fantàstic.
Torno enrere, li deia quines persones havien estat importants a la seva vida.
Sí, el meu pare, un d'ells, i després persones que he conegut que m'han impressionat pel seu saber, per la seva profunditat de pensament. Gaziel, per exemple.
Gaziel.
El vaig conèixer molt bé, era de Sant Feliu de Guíxols, i venia i em buscava sempre per parlar. Perquè el vaig enlluernar la primera vegada quan li vaig dir que jo, que tenia 26 anys, havia llegit unes obres que poca gent d'ell havia llegit. Com que ell estava, aleshores estava sota la persecució que li feia la Vanguardia i el procés, doncs el va semblar, em va agafar molta simpatia. Era un home molt equilibrat, d'una intel·ligència fantàstica, un gran periodista. Així, la intel·ligència la va aplicar al periodisme, ell. Però de fet ell volia ser professor de filosofia. Passa que les exposicions van fallar dues o tres vegades, aleshores la vaig cridar a la Vanguardia i li vaig dir que volia després escriure, i va començar. I després va dirigir a la Vanguardia molts anys. Quan se va quan durar la guerra, i va dir que quan s'acabés la guerra només escriuria en català, i havia escrit sempre en castellà. I tenia un català meravellós. Després, el doctor Rubió. El Jordi Rubió i Balaguer era director de l'Escola de Bibliotecàries i catedràtic, però el Franco, doncs, aquests els va decapitar tots, els va fer uns refrits, no podia anar a la universitat i treballava a Can Salvat. Però ell, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, continuava buscant documents i cultura de medievals en els registres de Cancelleria, que són les cartes dels reis copiades, que se'n conserven un milió. I aleshores necessitava algú que l'ajudés. I un dels que va triar va ser jo, perquè jo havia fet clàssiques i podia llegir les cartes en llatí. I vaig anar a l'Arxiu de la Corona d'Aragó tot un any treballant amb ell. I quan anava a casa seva a explicar-li la feina, parlàvem. I parlar amb el doctor Rubió era com anar a la universitat, molt més que anar a la universitat. Aquest va impressionar força, també. El meu avi, també, el meu padrí. Tenia un carlí d'idees oposades a les del meu pare, pare era republicà, i hem fet sempre unes propagandes militaristes i del Kaiser i tot això, però em va ensenyar la segona part de la meva cultura, la rural. Jo tenia una cultura ciutadana amb el meu pare, ciutadana i civil, i amb el padrí la cultura rural, és a dir, el coneixement de les eines del camp, el coneixement de l'hort, jo sempre he fet hort. Ara no, perquè visc en un pis. Però a mi em donen una feixa de terra i jo hi faig un hort, i perfecte. I el coneixement dels animals, tota la vida del camp, tota, des de les abelles, a les serps o la polla d'aigua.
Li hem demanat a Josep Vallverdú també que ens triï alguns llibres que per ell són de referència i ens ha triat, per exemple, El Quixot, de Cervantes. Per què?
Perquè és un clàssic extraordinari i perquè té una llengua fantàstica. I perquè, com deia el Valerís i Sereima, si ho analitzem bé, els que entenen més bé El Quixot són els catalans. Perquè aquella ironia, aquell enfumbrament del poder, allò és típic, dels catalans.
L'Odissea d'Homer, vostè que és un enamorat de Grècia.
Sí.
Per què ens l'ha escollit també?
Perquè, clar, és un gran poema èpic. L'Odissea és magnífic. Èpic, que mateix és molt humà. Ulisses, es diu Odisseus, és l'home sublimat. És l'home, al mateix temps, és allò que té de divi l'home.
Els Wonderbrot, de Thomas Mann.
Sí, perquè és una novel·la. Jo perquè vaig conèixer el traductor, que es deia Francesc Pallarols, un traductor professional, molt bo, que va dir que va suar molt perquè les Budenbrock, que és una novel·la que la família Budenbrock, per, al llarg de diverses generacions va bimbant fins a ser no res. Però aquestes generacions comporten que diversos membres de diverses regions d'Alemanya conflueixen en la família. I cadascun parla el dialecte del Palatinat, el dialecte de Baviera, el dialecte... I ell havia de traduir això coneixent els dialectes alemanys. I per aquesta importància vaig llegir amb més atenció els Budenbrock. En versió, jo no puc llegir l'alemany.
I les memòries d'André Maugois, El rein de la ira, de John Steinbeck, Five, de Doris Lessing, L'estepa d'Anton Chekhov, Balanç fins a la matinada de Pedrolo, Lo somni de Bernat Metge, Retorn a Brideshead de Evelyn Waugh, perquè vostè és un gran lector.
Bé, llegeixo, més aviat rellegeixo.
Què rellegeix ara?
El clàssic. Quevedo. Per exemple, o Gracián, o Ruiz de Corella.
Ho dèiem en començar.
Quan passis l'allé, vull dir.
Té més de 300 títols publicats.
Això diu la Carme Vidal, jo no els he contat.
Vostè quin s'estima?
Jo m'estimo... Okay. Aquells que veig aquí, Plàgios d'Empordà, l'any d'Ibi de la Guaira...
Ha parlat tant de vostè.
No, molt. És el primer llibre personal. Aquest que cantava el Joan Triador, d'Ibi de la Guaira. I després alguns d'aquests dietaris.
Aquest, clar, aquí en tinc una pila de dietaris. I ara m'ha dit que n'està fent un altre de dietari.
No, que vaig trobar un...
Aquell que s'ha trobat que es tenia a mitges.
No, a mitges no, però vull dir...
Començant.
Un quadern de Balaguer, se'n dirà quadern de Balaguer. Però no parlo tant de Balaguer com de qualsevol cosa. He tingut un sistema digressiu, jo. Sí, per exemple, llegeixo una notícia al diari. Abans d'ahir vaig sentir per televisió que en comptes de grans animals, són més aviat els insectes els que perceben els raigs ultraviolats. Jo no ho sabia, això. Es veu que les mosques són uns grans receptores dels... Això dona per un article. No científic, això ho puc fer, però...
Però aquells articles que vostè es fa per vostè mateix, eh?
Sí, sí, ja.
I, clar, m'estava mirant la llista de condecoracions, premis, etc., que li han atorgat al llarg de la vida, l'últim aquí amb el president de la Generalitat, aquesta medalla que es va posar com si fos un pirata a l'ull i li va dir gràcies, noi, al president de la Generalitat, no? Medalla centenària, però per dir-ne alguns, el Premi Martí Gasull, la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi Canigó, el Jaume Fuster, la Trajectòria, la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil de les Lletres Espanyoles, el Ruïra, etc. Se sent reconegut?
Sí. Però molt, eh? Escolta, he tingut les màximes distincions, jo. Hi ha algun premi, com per exemple el Memorial Joan XXIII, em va fer molta gràcia. Perquè el Memorial Joan XXIII és un premi que es dona a algú que ha escrit per la quitxalla, però amb sentit ètic. És a dir, que perquè de la quitxalla s'ha instruït delitant, no?
Sí.
Doncs, siguin, quan acabin de llegir, siguin millors. És a dir, aquesta literatura infantil i juvenil meva, el protagonista, quan acaba el llibre, és més persona... s'ha enrobustit més que al començament. I aleshores, això, si ho agafa el lector, pot ser que em prengui exemple. Instruir sense... Instruir deleitant-ho, però no, deleitar.
Ha arribat ja l'americana, aquí al trau de l'americana, i porta la bandera catalana.
Sí, perquè no he trobat cap insigne que em fes gràcia, vull dir, de tantes que en tinc. I aquesta és l'associació turística de tal, no? Aquesta...
Les associacions turístiques no, s'ha posat la de Catalunya. Sí. Ja, el veig amb una gran fina ironia, eh? Per què? Du Catalunya al cor, vostè?
Sí, sí, esclar. I aquí va bé, perquè no és massa d'exhibició, però...
No es cridaner.
Es cridaner fins a cert punt.
Però hi és.
Però es veu per on va aquest senyor.
Es veu per... Clar, la primera... arribada. Acabem, senyor Vallverdú, i li vull donar les gràcies. Imagini's d'aquí 100 anys, que ja no sé si serà la intel·ligència artificial, la computacional, o quina serà, que se'ns torni a reinventar. Si vostè s'hagués de definir amb una línia i mitja, fes un diccionari autobiogràfic, què hi posaria vostè?
Es fa difícil, això, amb una línia i mitja, però posaria que... He estat una persona de sentiment positiu, treballadora perquè no ho ha pogut evitar, activa, i que ha procurat que, sense necessitat de voler donar exemple, la seva línia de conducta hagi estat aprovada per la societat.
Demà, quan es llevi, per què pensarà que s'ho val viure?
Estic sempre llevat, ja.
Quan es llevi, pensarà què? Avui s'ho val ser aquí, per què?
Ah, sempre tinc coses... Jo sóc un mal dormidor, desperto molt matí, ja tinc temps d'haver pensat al llit què és el que faré o què deixaré de fer, o les coses que tinc per fer. I tinc una cosa a mitges, m'agrada acabar-la.
Que bé, no?, arribar als 100 anys amb aquesta coherència i volent-se divertir.
El Gaziel em deia sempre, i amb això volia acabar, que a la vida ens fem una mena de projecte i treballem en aquell sentit. I al final de la vida, quan ets molt gran, el 20% o 15% del que tu havies projectat ha estat fruit del teu esforç i de la teva previsió i del teu programa. Però el 80% restant ha estat fruit de l'atzar, purament i simplement, pensant en les nostres vides.
Vostè s'ho creu? Sí.
I tant. Per exemple, no em preocupa el temps. I quant temps més viuràs, és absolutament igual. Que el temps és una cinta que passa pel nostre costat. És un component del... Potser el temps és l'univers, eh? Potser també és important. Però no és important per a nosaltres si no l'acotem al temps. que és una cinta que passa pel nostre costat i nosaltres hem inventat els anys, els dies, els minuts. Però és un continu.
I la mort li preocupa?
Gens, en absolut.
No li fa por?
No, perquè no crec en la resurrecció dels morts.
Creu en la vida?
Sí. I quan s'acaba, doncs, dura un any o dos anys, sí, o una generació que més o menys se'n recorden. Això ha estat una persona que ha sortit als diaris, però després res, després queda esmorzat tot.
Jo li voldria donar les gràcies, no pas perquè sigui una persona que surt als diaris, que és una manera de rebaixar-ho. No estem de rebaixa, senyor Vallverdó, sinó per al seu compromís. La primera paraula, quan avui hem arribat al museu, que ens ha agradat de dir és compromès. Compromès amb la llengua, compromès amb el país, compromès amb les persones, mirant sempre de trobar l'espai més positiu per créixer plegats.
És veritat, és veritat. Doncs moltes gràcies perquè, a més m'has estat dient si jo vaig perdut tota l'estona sense cap necessitat. No sóc un senyor, sóc un home del carrer.
Gràcies, senyor Vallverdó. I gràcies també a la Carme Vidal Huguet, la comissària de l'any Vallverdó, que ens ha ajudat tant i tant, a totes les persones responsables del Museu de Balaguer de la Noguera i als nostres companys, a Matías Salom, Albert Castellví, Arlet Rodríguez, Martí Cuní, Josep Lluís Santiso i Lluís Armengol. Personalment, jo, encantada de ser aquí amb vostè, el divan senyor Vallverdó, per escoltar-lo atentament i aprendre.
Tots aprenem de tots.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
15a temporada.
El valor de la conversa.
Thank you. Thank you.